El Museu de la Vida Rural ha estat l'escenari de l'últim debat d'un cicle de reflexió sobre el paisatge d'àmbit nacional. Bona tarda.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El Museu de la Vida Rural de l'Espluga ha estat aquest divendres l'escenari del darrer debat del cicle Els valors del paisatge, que va congregar una cinquantena de persones.
El cicle posava el punt i final a l'Espluga en una jornada de reflexió sobre la transformació del paisatge, el paper de les administracions i el futur del paisatge marcat pels interessos socioeconòmics i el canvi climàtic.
Paisatges primogènits a Europa, em sembla que només en tenim un, que és Bielowieza, a Polònia, és l'únic bosc primari que ens queda, la resta està tot modificat, és a dir, és tot un...
També el Museu de la Vida Rural de l'Espluga ha acollit aquest dissabte al matí la jornada de presentació de treballs universitaris sobre el món agrari que organitza la revista Sapiens i també el mateix museu.
D'aquesta manera, l'Espluga ha estat l'escenari dels tres estudis sobre el món rural que ha començat a les 10 del matí d'aquest dissabte i ha acabat al migdia.
Bé, és interessant que nosaltres ens situem en un lloc que si el nostre focus d'atenció és el món rural, doncs anem a cavall una miqueta entre el passat i el present i el futur, no?
La Generalitat va activar aquest passat dimarts, dia 21 de novembre, un avís preventiu per contaminació atmosfèrica que afecta 224 municipis i 13 comarques. Entre aquestes també s'inclou la Conca de Barberà.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha fet públic l'avís a causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats a l'atmosfera i de la previsió de persistència de l'anticicló que està afectant Catalunya.
I aquest diumenge al matí se celebra la sisena edició de la Festa de la Música de l'Espluga. Enguany l'acte no serà itinerant i tindrà lloc al Teatre Folk i Torres del Casal.
A Montblanc, el concert de Santa Cecília és aquest dissabte a les 7 del vespre a càrrec de la manta de música Verge de la Serra de Montblanc a l'antiga església de Sant Francesc.
La 50a edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet acabarà aquest dissabte a 8:45 del vespre amb el concert de la japonesa Hatsumi Miura, la proposta més trencadora d'enguany.
L'organista japonesa interpretarà una selecció d'obres que va des del Renaixement espanyol i italià fins a la música japonesa contemporània per acabar amb una peça de Bach.
I en esport, Júlia Moya.
Un noi de 23 anys va perdre la vida el passat diumenge a Montblanc mentre practicava escalada i aquest dissabte se celebra la sisena pujada al Nas del Gegant a Prenafeta.
En cultura, l'alabastre de Serral és l'element central de dues mostres que s'exposaran a Montblanc, coincidint amb la celebració dels 100 anys de l'arribada del primer taller modern de l'alabastre Serral, i el pessebre vivent de l'Espluga es podrà veure durant 3 dies, el 24, 23, 24 i 26 de desembre, amb diferents representacions que començaran a les 6 de la tarda i es faran cada mitja hora fins a les 8 del vespre. Aquests són els titulars, comencem.
Informatius de la Conca de Barberà, una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El Museu de la Vida Rural de l'Espluga ha estat aquest divendres l'escenari del darrer debat del cicle dels valors del paisatge impulsat per la Fundació Carulla i el mateix museu, que va congregar una cinquantena de persones.
Després de les primeres dues sessions a Barcelona, el cicle posava el punt i final a l'Espluga en una jornada de reflexió sobre la transformació del paisatge, el paper de les administracions i el futur del paisatge marcat pels interessos socioeconòmics i el canvi climàtic.
El debat, moderat pel periodista Josep Puigbó, va comptar amb les intervencions de Jaume Font, professor de Geografia a la Universitat de Barcelona, Montserrat Iniesta, antropòloga i directora del Born Centre Cultural, i Jordi Puig, doctor en Ciències Ambientals.
Paisatges primogènits a Europa, em sembla que només en tenim un, que és Bielowieza, a Polònia, és l'únic bosc primari que ens queda, la resta està tot modificat, és a dir, és tot un subproducte de l'activitat humana.
El paisatge que percebem en si és un resultat de les transformacions que s'ha produït físicament en aquest paisatge.
Defensar una mica el paisatge mediterrani i que no tot està deixat, és a dir, potser ha sigut una mica radical. De fet, els llocs amb molta pluviometria tenen un avantatge, que els paisatges són de per se o culturalment els tenim més associats a que són macos, a que són nets.
Diguem, les cartes del paisatge són una prova de que calen instruments de consens, de col·laboració i d'establir vies doncs això, de consens amb una cosa tan complicada.
El cicle va acabar amb les intervencions de cloenda de Ramon Folk i Josep Abru, coautors del llibre Ambient, Territori i Paisatge, Valors i Valoracions, publicació del qual n'han sorgit els debats. Àngel Castinyeira, director de la Càtedra de Lideratges i Governança Democràtica de SADE, i Joaquim Coello, president de la Fundació Carulla, van fer balanç de les tres sessions del cicle Els valors del paisatge.
seguim parlant del Museu de la Vida Rural perquè ha acollit aquest dissabte al matí la jornada de presentació de treballs universitaris sobre el món agrari que organitza la revista Sapiens i el mateix museu.
D'aquesta manera, l'Espluga ha estat l'escenari dels tres estudis sobre el món rural que ha començat a les 10 del matí d'aquest dissabte i ha acabat al migdia amb la conferència del doctor en Història Moderna Valentí Gual, anomenada Clarors sobre el món rural, que clourà la jornada. Albert Carreras, cap de la col·lecció del Museu de la Vida Rural, destaca la importància de poder celebrar un debat d'aquestes característiques al museu.
Bé, és interessant que nosaltres ens situem en un lloc que si el nostre focus d'atenció és al món rural, doncs anem a cavall una miqueta entre el passat i el present i el futur, no? Vull dir, el tema del museu, per saber on anem, cal saber d'on venim, doncs en aquest cas agafem el d'on venim, no? Ni que sigui ja tirar bastants anys enrere, però sí de tots els processos que al final queden pòsits i queden traços, o queden traces a la nostra cultura, sobre com s'ha esdevingut el món o el camp català durant els segles, no?
Qui ha encetat les presentacions ha estat Jordi Roig, estudiant de màster d'Història i Identitats a la Mediterrània Occidental, que ha explicat el seu treball de fi de grau que porta el títol La pesca catalana a l'època moderna. També s'ha exposat l'estudi de l'Isar Palau Elachao, màster en Història Contemporània i Món Actual, que porta per títol L'evolució demogràfica a la comarca del Pla d'Urgell al llarg del segle XIX. Una tesi doctoral sobre bàndols i violència a Vic durant el segle XV, anomenada La família Altarriba, de l'Hisenda Colldemont i Vives, ha estat l'últim projecte que s'ha presentat.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I atenció, perquè la Generalitat va activar aquest passat dimarts, dia 21 de novembre, un avís preventiu per contaminació atmosfèrica que afecta 224 municipis i 13 comarques. Entre aquestes també s'inclou la Conca de Barberà.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha fet públic l'avís a causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats a l'atmosfera i de la previsió de persistència de l'anticicló que està afectant Catalunya. D'aquesta manera, la situació climatològica dificulta la dispersió de les partícules en suspensió a l'atmosfera.
Comarques com la Conca de Barberà, les Garrigues o la Segarra, incloses en la zona de qualitat de l'aire de Ponent, estan afectades per aquest avís preventiu i per això la Generalitat aplica diverses mesures amb l'objectiu de reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. Barberà de la Conca, Blancafort, Forès, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Solivella, Vallclara, Vilaverd i Vimbodí Poblet són municipis afectats per aquest avís de la Generalitat.
A causa dels nivells elevats de contaminació mesurats, s'indicaran els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és alt i es recomana l'ús de transport públic per davant del vehicle privat. La Generalitat també notificarà les activitats industrials i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en alguns casos. Finalment, la darrera mesura és que els municipis aturin o redueixin les activitats o obres a materials polvorents.
Aquest diumenge al matí se celebrarà la sisena edició de la Festa de la Música de l'Espluga. Enguany l'acte no serà itinerant i tindrà lloc al Teatre Folk i Torres del Casalet.
Anys enrere, diversos grups musicals ja havien organitzat actes per celebrar Santa Cecília o pel Dia Internacional de la Música al juny. Des de fa 6 anys, però, l'Associació Cultural Jordi Francolí, juntament amb la resta d'entitats i persones espluguines vinculades amb la música, van iniciar la Festa de la Música, que pretén ser un acte unitari que serveixi per donar a conèixer la riquesa musical de la població.
La proposta d'aquest any passa a anomenar-se Festa de la Música per la Llibertat, tenint en compte el context sociopolític actual de Catalunya i les reivindicacions que es volen fer a través de les actuacions musicals. De fet, la iniciativa s'ha reproduït arreu del país a proposta d'Anna Ortega, que a través de la música volia donar visibilitat a l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC i dels 8 membres del govern català cessat i demanar-ne el seu alliberament. Aquesta iniciativa persegueix, a més, que el cant dels ocells soni cada dia a la majoria de municipis catalans.
I a Montblanc, el concert de Santa Cecília és aquest dissabte. La banda de música Verge de la Serra de Montblanc ha organitzat aquest acte que se celebra a l'antiga església de Sant Francesc a les 7 del vespre, un concert amb entrada gratuïta.
I la cinquena edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet acabarà aquest dissabte a 8:45 amb el concert de la japonesa Hatsumi Miura, la proposta més trencadora d'enguany.
L'organista japonesa interpretarà una selecció d'obres que va des del Renaixement espanyol i italià fins a la música japonesa contemporània, per acabar amb una peça de Bach, eix conductor de la programació musical del festival d'aquest 2017. En l'últim concert de la cinquena edició es podran escoltar obres de Tarquinio Merula, Francisco Correa de Araucho i de la compositora japonesa Hina Sakamoto. El concert de Hatsumi Miura acabarà amb Passacaglia i Fuga en do menor de Johann Sebastian Bach.
Hatsumi Miura és organista resident a l'auditori Minato Mirai de Yokohama, Japó, una gran sala sinfònica de 2.000 seients amb l'orgue CB Fisk Opus 110, instal·lat el 1998. El 1997 va aconseguir el cobejat diploma d'artista del Conservatori de Nova Anglaterra, sota la direcció de Yugo Yakasashi. Ha estat docent a l'Institut Gregorià de Tòquio i professora adjunta d'Educació Musical a la Universitat Rikkyo de Tòquio. Actualment és professora d'orgue a la Universitat Ferris de Yokohama.
La japonesa posarà el punt i final a l'edició d'enguany del Festival Internacional d'Orgues de Poblet. Hatsumi Miura serà la darrera en fer sonar l'orgue de la Basílica de Poblet després dels concerts de la italiana Julie Ricci i de la danesa Han Kuhlmann.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Un camió amb matrícula italiana va perdre la càrrega que transportava aquest passat dijous al coll de l'illa a Montblanc, al punt quilomètric 29, provocant que des de primera hora els Mossos d'Esquadra haguessin de donar pas alternatiu. L'incident va tenir lloc a les 8:22 del matí.
El camió transportava paper i va perdre tota la càrrega deixant la calçada de la carretera impracticable durant una estona. Concretament, portava làmines de paper tallades preparades per a imprimir. Després de retirar el camió, que va quedar aparcat uns metres més avall a la mateixa Nacional 240, els Mossos d'Esquadra i el personal de carreteres van començar a retirar paper per donar pas alternatiu als vehicles.
El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar les bases per la constitució d'una borsa de treball per al procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació d'un tècnic compartit de joventut de durada determinada.
Les funcions del lloc de treball són, entre altres, dissenyar, implementar i avaluar les polítiques locals de joventut, dinamitzar els punts de serveis i d'informació juvenils municipals, planificar, executar i avaluar programes, projectes i activitats culturals i juvenils i gestionar la presència a la web i a les xarxes socials de els ajuntaments al conveni.
Els aspirants hauran d'estar en possessió de grau o diplomatura universitària de l'àmbit social o educatiu, a més de la documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària al·legades.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General del Consell Comarcal fins al 5 de desembre.
I l'Ajuntament de l'Espluga fa aquest novembre una oferta de treball per a joves aturats i ofereix un contracte de 6 mesos de pràctiques remunerades del programa de garantia juvenil.
Es tracta d'un contracte de pràctiques remunerades a jornada completa des del 30 de novembre a l'Ajuntament de l'Espluga fent tasques de tècnic administratiu. Hi poden optar els aturats de 16 a 29 anys, inscrits a garantia juvenil i a l'oficina de treball, com a demandant d'ocupació no ocupat.
Es requereix tenir alguna titulació de grau, mig superior o universitari o equivalent. La persona sol·licitant no ha d'haver esgotat el període que indiqui la normativa de modalitat del contracte de pràctiques i tampoc pot haver participat en el programa de garantia juvenil del darrer any, del 2016.
Els interessats poden passar per l'Ajuntament de l'Espluga i inscriure's al SOC caràcter urgent, ja que el contracte comença a finals d'aquest novembre. La convocatòria és una iniciativa de l'Ajuntament Espluguí amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Servicio Público de l'Empleo Estatal i el Fons Social Europeu. Garantia Juvenil és una iniciativa europea que té per objectiu facilitar l'accés dels joves al mercat de treball.
Seguim amb més notícies. Aquest dijous, nens i nenes de l'Espluga van participar a una de les tres narracions de contes que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha programat amb l'objectiu de promoure el valor de la igualtat de gènere entre els infants.
Atents i receptius, aquesta va ser la resposta de la trentena de nens i nenes que van participar en l'activitat que va tenir lloc a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. La història que representava el grup de teatral de Cotó en Pèl parlava sobre els colors i, en definitiva, va transmetre que tant nens i nenes poden jugar amb joguines i futbol, sense diferenciacions de gènere. La bibliotecària Núria Estadella ens ho explica.
Doncs la veritat que molt bé, perquè les tres noies que ho porten, el grup teatral Cotó en Pèl, ho van saber fer genial. Van saber compartir aquestes estones amb els infants i amb molt de moviment i amb molt de ritme. Això va captar molt l'atenció dels infants.
Aquesta activitat és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal que també s'ha celebrat a Santa Coloma de Queralt. La representació dels contes infantils també farà parada a Montblanc, concretament el dijous 30 de novembre a la Biblioteca Comarcal Conangla i Fontanilles. Aquesta proposta forma part del conjunt d'activitats que ha organitzat el CIAT a la Conca de Barberà per commemorar el Dia Mundial per a l'eliminació de les violències vers les dones. I la Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte d'urbanització del carrer Cogullons. Aquest nou carrer és la continuació del carrer Joan Amades, a sobre del camp de futbol municipal, passada a l'avinguda Doctor Folc.
La urbanització del carrer suposarà la creació de quatre parcel·les noves rectangulars. També realitzaran obres de xarxa de clavegueram i de distribució d'aigua, instal·lació de l'enllumenat públic, de telefonia, de gas i per passar la futura xarxa de fibra òptica, instal·lació elèctrica en baixa tensió i pavimentació de vorera i calçada.
El termini d'execució de les obres serà de 2 mesos i el pressupost total dels treballadors dels treballs a realitzar és de 41.000 euros. Aquest dimarts, després de 9 sessions, ha acabat el taller de salut emocional que ha comptat amb la participació de més d'una vintena de dones. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de l'Espluga, se celebra des dels darrers 3 anys i té una demanda superior a les places que s'ofereixen.
En el taller d'enguany, impartit per la psicòloga Laura Anglès, s'ha treballat l'autoestima, l'empatia i tècniques de relaxació, entre d'altres. La dinamitzadora de les activitats s'ha mostrat molt satisfeta amb els resultats del taller.
Doncs la veritat és que n'estic molt orgullosa perquè ha estat un grup molt unit, molt cohesionat i que hi han tingut una assistència, s'han estat molt perseverants i molt participatives també. La veritat és que el resultat ha estat molt positiu.
Tot i el bon balanç de les usuàries i les responsables del taller, el futur d'aquesta proposta està en dubte de cara a l'any vinent. La regidora de Benestar Social de l'Espluga, Maria Jesús Martín, ha explicat que encara no ha sortit la convocatòria de subvencions de l'Institut Català de la Dona per aquest taller a causa de la intervenció dels pressupostos de les institucions catalanes.
Enguany doncs, ens han donat una notícia dolenta i ens diuen des de l'Institut Català de la Dona que de moment no surt la subvenció perquè tenen intervinguts els pressupostos.
Fins ara l'Ajuntament de l'Espluga assumia una part dels costos i un percentatge estava subvencionat. Si l'ajut no arriba aquest 2018, s'està plantejant que el taller deixi de ser gratuït. Aquesta mesura l'han proposat les dones que han participat en el curs d'enguany per evitar que el taller desaparegui.
Aquesta setmana s'ha repintat la senyalització horitzontal d'alguns dels carrers principals de l'Espluga. S'han restaurat els passos de vianants, les zones d'aparcament i altres senyalitzacions viàries.
La intervenció s'ha fet a la carretera de Montblanc, al passeig Canyelles, a la plaça de l'Església, al carrer Lluís Carulla i també als passos de zebra dels carrers annexos del mateix. D'altra banda, també s'han repintat el pas de vianants del carrer Pompeu Fabra, que coincideix amb l'entrada de l'escola Badruna. L'acció ha estat iniciativa de l'Ajuntament de l'Espluga i ha tingut un cost de 5.600 euros.
Aquest dimarts, els espluguins i espluguines van poder donar sang al consultori mèdic en el que la campanya de donacions enceta el període previ a l'hivern.
Durant l'any, a l'Espluga se celebren 4 jornades de donació de sang i la de l'hivern és de les més importants perquè, com passa durant l'estiu, les reserves de sang cauen a Catalunya. Escoltem a Rosa Salvador.
Es necessita molta sang, no? I el Banc de Sang de Barcelona distribueix a tot Espanya i a vegades fins i tot a part d'Europa. És el tercer edifici més important d'Europa. I en aquest cas, per exemple, ara a l'hivern, les reserves que normalment estan a 8 dies, en aquest cas ara estem a 4 i es necessita sang.
Rosa Salvador és la presidenta de donants de la Conca de Barberà i ha fet una crida a donar sang, sobretot als zero negatius, perquè són els donants més necessaris per la polivalència del grup sanguini. També ha lamentat que els joves no són habituals en les campanyes de donació de sang, ja que majoritàriament són persones majors de 30 anys. L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà compta amb més de 3.200 cartells que formen part d'una valuosa col·lecció per reconstruir els principals actes i activitats que s'han dut a terme durant el darrer segle, a Montblanc principalment, però també a la Conca de Barberà.
Concretament es conserven cartells que pertanyen als segles XIX, XX i XXI. Des de l'Arxiu Comarcal s'està treballant en les tasques de digitalització d'aquesta col·lecció, en la que de moment ja hi consten 316 reproduccions digitals que es poden consultar a la pàgina web de l'Arxiu Comarcal.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Lorena Puentes i el seu ramat seran els encarregats d'organitzar la festa de les ovelles esgarriades de l'any vinent, després de ser escollida aquest dissabte durant l'edició d'enguany.
Aquest any no, perquè no... O sigui, uns dies abans que comencés la festa i això, tampoc vaig tindre gaire temps de plantejar-m'ho molt bé, no? Hi havia altres anys que potser m'ho pensava més. I aquest any, com que he anat tan de bòlit i tot, que no hi he pensat gaire, i llavors, clar, em vaig quedar una mica així com, ostres, saps? Pensava que seria una altra colla, l'organitzador, jo pensava que sí. Bé, bueno, al principi em vaig quedar una mica en xoc, però bé, amb ganes, la veritat. Tenim bastantes ganes perquè ja feia temps, no?, que pensàvem, i si ens toca? I, bueno, més o menys ja teníem moltes idees en ment i, bueno, ara tenim un anyet per anar pensant més i preparar.
La 23a edició de la trobada espluguina va congregar prop de 400 persones al pavelló del Casal en un sopar ple de sorpreses en forma d'espectacles musicals i vídeos, tot plegat tematitzat com una fèria d'abril.
Les ovelles esgarriades d'enguany, organitzades pel ramat del pastor David Casanoves, obrien les seves portes abans de les 8 del vespre amb el pavelló del Casal. L'inici del sopar va arrencar amb l'actuació de quatre ballarines de l'Associació Cultural Andalusa de la Conca de Barberà i amb la projecció de la paròdia espluguina del curtmetratge d'Estrella d'Am, La vida nostra.
La nit va comptar amb moltes sorpreses. Dues de les més aclamades van ser els balls del pastor David Casanoves, primer vestit de sevillana i després ballant la cançó de Fangoria, Fiesta en el Infierno. La festa va continuar amb el grup de versions Banda de Neon i els DJs Icy Kravit, Albert Fernández i PM7.
Obrim plana cultural perquè l'alabastre de Sarral és l'element central de dues mostres que s'exposaran a Montblanc, coincidint amb la celebració dels 100 anys de l'arribada del primer taller modern de l'alabastre a Sarral.
El pati del Palau Alanyà, seu del Consell Comarcal, acollirà una exposició sobre els 100 anys de l'alabastre a Sarral, on es mostrarà l'actual activitat que la indústria i l'artesania sarralenca realitzen amb l'alabastre. Les tècniques més modernes, combinades amb les mans expertes dels artesans i artistes, s'uneixen per crear elements de disseny, objectes d'artesania i extraordinàries obres d'art.
D'altra banda, l'Oficina Jove de la Conca de Barberà torna a organitzar un any més la Mostra d'Art Jove. En la seva 14a edició, la mostra també tindrà l'alabastre com a protagonista. Mireia Magre Givert exposarà la seva obra, que consta de joies fetes amb alabastre. Betes, joies en alabastre. Vol destacar les betes naturals que té el mineral. Ella ha dissenyat per aquesta ocasió joies triant la qualitat de colors naturals de l'alabastre de Sarral, que formen paisatges i dibuixos amagats. En aquesta ocasió, la Mostra d'Art Jove es traslladarà a la Sala Sant Feliu de Montblanc. Les dues exposicions s'inauguraran el proper 1 de desembre a les 6 de la tarda i es podran visitar fins al 17 de desembre. I per primer cop amb l'actual etapa, el pessebre vivent de l'Espluga es podrà veure durant 3 dies, el 23, 24 i 26 de desembre, amb diferents representacions que començaran a les 6 de la tarda i es faran cada mitja hora fins a les 8 del vespre.
L'augment de representacions vol aconseguir esponjar el públic per tal de reduir les cues i augmentar el nombre de visitants. El 2015 el van veure 3.000 persones en 2 dies. El certamen, que es fa de forma bianual al nucli antic medieval de l'Espluga, coincideix enguany amb la commemoració dels 50 anys del primer pessebre vivent a la cova de la Font Major, que va ser un dels primers de Catalunya i el més peculiar del moment.
Enguany també se superarà nombre de figurants i col·laboradors, ja que s'ha arribat als 130 inscrits després de la crida feta per augmentar el nombre de participants en la representació per poder ampliar el nombre de dies. Es recrearan prop d'una quarantena d'escenes diferents pels carrers dels penitents, el dels castells, Ametllers, Ponts Ducs de Cervera i Abadia, accedint a l'interior de cases i a la balma de conglomerat situada als peus de l'antiga fortalesa fortalesa medieval.
Una de les novetats serà el canvi d'ubicació del mercat, l'aprofundiment en les tradicions jueves de l'antiguitat i l'increment d'animals i oficis tradicionals representats. Una de les apostes d'aquest 2017 és la venda anticipada de les entrades, que es podran adquirir a partir del 1 de desembre de forma anticipada a l'oficina de turisme de l'Espluga, al web de pessebredelespluga.com o a l'app de Pessebres Vivents. Una vintena d'entitats i empreses de la comarca donen suport a l'esdeveniment.
La quarta edició del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, de l'Espluga, el Vi fa Sang, ja té data. El certamen se celebrarà els dies 6, 7 i 8 d'abril.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre, va confirmar la data durant el darrer ple municipal del mes d'octubre i, d'altra banda, va exposar que el Vi fa Sang prendrà un nou impuls perquè incorpore nous membres a la comissió organitzadora. D'entrada, una de les novetats és que el festival tindrà dos comissaris que compartiran responsabilitats. Salvador Balcells, qui des del naixement de la proposta ha estat el comissari, mantindrà el càrrec, però aquest 2018 el compartirà amb l'escriptora Margarida Arizeta, també vinculada amb el Festival de l'Espluga des dels seus inicis.
Això doncs, també vam integrar-hi molts nous components, molts nous membres que formaran part d'aquest certamen, entre ells, doncs, per exemple, també la Carme Martí, el Julio Ricardo Trigo, gent que col·laborarà amb el tema educatiu per integrar-hi doncs, també les escoles, els centres de secundària, i per tant doncs, això posa de relleu que aquest festival es va consolidant any rere any i que agafi forma i que cada cop hi ha més gent involucrada, per tant doncs, tot fa pensar que té una bona salut.
Així ho explicava Jordi Torre. D'altra banda, la comissió organitzadora també creix amb la incorporació de Jordi Cervera, Julio Ricardo Triego, Carme Martí, Elisenda Rosell, Carme Torres i Joan Pere Fortuny. Pel regidor de Cultura de l'Espluga, tot plegat és una mostra que el festival s'està consolidant any a any.
L'agenda cultural.
Reunió informativa de la Comissió de Reis de l'Espluga.
Adreçada als interessats a partir de 16 anys, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font.
Concert de Santa Cecília.
Aquest dissabte a càrrec de la banda de música Verge de la Serra Montblanc. Serà a l'antiga església de Sant Francesc a les 7 del vespre. Un concert amb entrada gratuïta.
Concert d'orgue a l'església de Santa Maria de Poblet.
Dins el 5è Festival Internacional d'Orgues de Poblet, aquest dissabte a 2:15 del vespre a càrrec de Hatsumi Miura. Aquest serà l'últim dels 3 concerts del festival d'aquest any.
Espectacle infantil Up a Up, a càrrec de Ricard Guiu.
Dins el cicle d'espectacles infantils organitzat pel Casalet Kids de l'Espluga, aquest diumenge a 6 de la tarda al Casalet de l'Espluga.
L'agenda cultural.
Col·loqui d'emprenedor sota el títol Somi, tresors amagats a la Conca de Barberà, casos d'èxit empresarial.
Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Conca Activa, organitzat pel Consell Comarcal, Conca Activa i la UOC, amb la participació d'Aromis de la Conca, Tòfona de la Conca i Curculio Nucum. A més, Jessica Lingam, docent de la UOC, parlarà sobre la transformació digital per millorar l'experiència dels clients.
Assemblea General Ordinària de l'Associació Juvenil Auvenguen de l'Espluga.
Aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font.
Exposició infantil de l'ABC a l'SMS, al pati de l'antic Hospital de l'Espluga.
Formada per 9 plafons que repassen l'evolució de l'escriptura des dels seus orígens fins a l'actualitat. Es tracta d'una exposició itinerant del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil que es podrà veure fins al 5 de desembre.
Sortida pel bosc per anar a buscar els tions.
A l'Espluga, aquest proper diumenge a partir de 2:15 del matí, les inscripcions cal fer-les al Drac Actiu.
Primer petit mercat d'artesania.
Organitzat per la Germandat de la Santíssima Trinitat per aquest proper diumenge al seu local social, amb la participació de Carme Gutiérrez, Isabel Llurba i Maria Antònia Bota, d'11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.
Exposició de talles escultòriques, el batec de la fusta dels artistes italians Guido Diemoz i Dorino Obrier.
Al Museu de la Vida Rural fins al 14 de gener.
L'agenda cultural. Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Fins aquí l'informatiu cap de setmana que hem fet els equips de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual, Cristina Bosch, Magda Boldó i Gerard Bosch a la realització. Ja ho saben, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. Dilluns, més notícies a l'informatiu diari i sempre que vulguin als nostres webs radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Bona tarda i fins aviat.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual. Més informació a radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat.